Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. Opa hostil del BBVA per absorbir el Sabadell. Ofereix ara la compra directa als accionistes amb les mateixes condicions que va rebutjar el Consell d'Administració del Sabadell. La borsa reacciona amb pujades dels títols del Sabadell. Els governs català i espanyol s'hi mostren contraris perquè veuen risc de concentració i un possible impacte negatiu en els serveis bancaris i l'ocupació. Es dobla el nombre d'incidències de la LGTBI-fòbia detectades a Catalunya. Segons la radiografia presentada avui pel govern, l'any passat es van registrar 670 situacions contra aquest col·lectiu, recollint denúncies penals i administratives i també incidències. El síndic de Barcelona alerta que la decisió de l'Ajuntament de deixar d'empadronar en les seus de les entitats socials afectarà dones víctimes de violència masclista. En declaracions a Catalunya Informació, David Bondia demana reforçar i accelerar els tràmits per l'empadronament sense domicili fix, que es poden allargar més de 6 mesos. El PP imposa la seva majoria al Senat i ha vetat aquest matí la llei d'amnistia en comissió. És el pas previ perquè la Cambra Alta rebutgi el text la setmana que ve i torni al Congrés. Allà quedarà definitivament aprovada a finals de mes. L'operació israeliana sobre Rafah, al sud de Gaza, continua en marxa i ha provocat la fugida de 80.000 palestins des de dilluns, segons l'ONU. Un membre extremista del govern reclama que es faci la invasió a gran escala de l'enclavament i que subvii l'amenaça de Washington de tallar el subministrament d'armes. Putin afirma que farà tot el possible per evitar un conflicte mundial, però afegeix que no permetrà que ningú amenaci Rússia. En el seu discurs del Dia de la Victòria sobre els nazis, el president rus ha acusat Occident d'actuar amb arrogància i esperit de revenja. Revolta Pagesa convoca a Tarragona una concentració de tractors fins a les 7 de la tarda per demanar a tots els partits polítics, en plena campanya electoral, que signin un acord hidrològic per a Catalunya. Reclamen l'ús eficient de l'aigua i promoure la conservació dels recursos hídrics. La pluja de l'abril tan esperada al camp ha perjudicat, en aquest cas, la collita primerenca de la cirera, amb fruits que tenen la pell trencada per excés d'aigua. No obstant això, en global s'espera una bona campanya, sobretot per la qualitat i la mida més gran de les cireres. L'actriu australiana Kate Blanchett rebrà el Premi d'Onòstia del pròxim Festival de Sant Sebastià. També serà la imatge de la 72a edició del certamen, que es farà del 20 al 28 de setembre. Els esports.
El jutge de l'Audiència Nacional ha citat Luis Rubiales i els altres 3 acusats pel cas Jennifer Hermoso el divendres 17 de maig al matí per notificar-los l'obertura de judici. L'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, Jorge Vilda, Albert Luque i Rubén Rivera, sabran llavors que tenen 24 hores per depositar la fiança que els demana. El Barça de bàsquet s'entrena aquesta hora per preparar partit de Lliga de demà contra l'Unicaja, encara amb la ressaca per l'eliminació ahir a l'Eurolliga. Els blaugranes van quedar fora de la Final Four en perdre contra l'Olympiacos per 59 a 63.
I el temps, tarda de sol amb nuvolades al Pirineu i alguns núvols costaners. A Ponent i a les Terres de l'Ebre no es descarten valors de 30 graus. Puja la temperatura, de fet, arreu del territori. La 1:04.
Catalunya al dia amb Marta Romagosa.
Rebuig frontal a l'opa hostil que ha llançat el BBVA per quedar-se al Sabadell. Ni el govern català, ni l'espanyol, ni els empresaris, i encara menys els sindicats, veuen amb bons ulls aquest gir de guió després que l'entitat catalana hagués rebutjat la fusió bancària amistosa. Un dels arguments principals per estar-hi en contra és la concentració bancària, que ara ja és molt elevada. 3 entitats tindrien, si això acaba passant, els dipòsits i els crèdits del conjunt dels consumidors, i això acabaria afectant de retruc, ens diuen les empreses del país. Els pagesos no aturen les mobilitzacions. Si ahir eren els del Baix Llobregat, que es manifestaven a Barcelona, davant la Conselleria d'Acció Climàtica, Avui el centre d'interès s'ha traslladat a la plaça Imperial Tàrraco de Tarragona. La plataforma Revolta Pagesa, que ja va portar desenes de tractors a la capital catalana fa uns mesos, reclama el compromís dels partits polítics per dissenyar una estratègia hidrològica. Mentrestant, a Girona, Unió de Pagesos ha presentat també la Carta als Reis, que traslladen a les forces polítiques abans de la celebració de les eleccions de diumenge al Parlament. Us explicarem durant aquest Catalunya el dia que l'any passat el govern va comptabilitzar 670 actuacions de la LGTBI-fòbia a Catalunya, el doble que el 2022. Les víctimes, ens asseguren, sobretot són les persones trans. Recordarem que avui fa 40 anys que es va fer a l'Hospital de Sant Pau el primer trasplantament de cor amb èxit de tot l'estat espanyol. De fet, sentirem Josep Maria Caralps, que és el cirurgià cardíac i artífex d'aquell primer trasplantament de cor, i descobrirem en què consisteix un projecte bioner que s'està fent a Mollerussa per detectar pudors. Són, atenció, nassos electrònics, uns detectors que ha instal·lat l'Ajuntament en 5 indrets del municipi. Al Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, la Marta Caldú, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
El BBVA va a totes per absorbir el Banc Sabadell i després de presentar una oferta amistosa que va ser rebutjada, ara demana directament als accionistes que li venguin els títols que tenen. Ha llançat el que es coneix com una OPA hostil, una oferta de compra d'accions sense negociar-ho amb l'altra part. L'operació té el rebuig dels governs espanyol i català, de sindicats, patronals i organitzacions de consumidors. Anem d'entrada a Madrid perquè, de fet, el president del BBVA, Carlos Torres, ha donat els detalls d'aquesta operació. Àngels Lafuente.
Carlos Torres parla de gran operació per a les dues entitats defensa que són complementàries, que generaran valor per a tothom.
És una transacció que crea mucho valor para todos, crea valor claramente para nuestros clientes que se van a beneficiar de una entidad mejor, una entidad con una oferta de producto amplia y muy potente, también de la mayor eficiencia de la entidad resultante que llevará un mayor impulso también a la actividad empresarial y al crédito.
I és que pel president del BBVA aquesta operació s'ha fet en el moment oportú.
Tenemos una perspectiva positiva de lo que pueda ocurrir en España y ese es un buen contexto para la transacción que proponemos, para la oferta que hacemos a los accionistas de Banco Sabadell. Nos gusta el mercado español y por eso queremos crecer en él.
Torres confia que el temps refermi les seves bones perspectives pel que fa a l'operació, que els recels del govern espanyol desapareguin i destaca que en principi tenen el vistiplau del Banc Central Europeu. Un organisme diu que des de fa anys defensa la necessitat d'apostar per fusions bancàries per concentrar molt més la banca. El moviment del BBVA deixa en mans dels accionistes del Banc Sabadell el futur de l'entitat. Seran ells els que finalment hauran de decidir si el banc té més valor en solitari, com ha defensat fins ara el Consell del Banc Català, o bé formant part de l'entitat basca. Es necessita el suport del 50,01% dels accionistes de les dues entitats per tirar endavant l'operació.
Gràcies, Àngels. El principal motiu de rebuig d'aquesta operació és la concentració bancària, que ja és molt elevada perquè ara el 70% dels dipòsits i crèdits estan en mans de 4 entitats i, per tant, passarien a ser-ne 3. I la concentració suposa menys competència i, per tant, menys oferta i serveis més cars per a empreses i consumidors. Pilar García.
La consellera d'Economia, Natàlia Mas, ha explicat a Catalunya Informació les reticències del govern a l'operació.
Aquesta manca de competència, aquesta concentració, doncs, afecta a la ciutadania i a les empreses. Afecta la ciutadania amb una menor remuneració dels dipòsits i afecta, doncs, a les empreses amb menys opcions a l'hora d'obtenir préstecs i amb un crèdit, doncs, més car.
Des de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre alerta dels efectes sobre les empreses.
L'OPA hostil del BBVA al Banc de Sabadell, en cas de que prosperés, les grans perjudicades serien les petites i mitjanes empreses catalanes i les companyies espanyoles. Amb la desaparició del Banc de Sabadell, les petites i mitjanes empreses quedarien orfes de finançament.
A Catalunya, el Sabadell Pilar té 340 oficines i el BBVA més de 400.
Hi ha treballadors. El Sabadell té uns 5.000 empleats i el BBVA 4.000. I si l'absorció tira endavant, doncs es dona per fet que hi haurà una disminució de sucursals i de personal. Ingrid Vilanova és la responsable del sector financer de Comissions Obreres a Catalunya.
Nosaltres el que farem serà preservar al màxim les condicions laborals, preservar al màxim els llocs de feina i garantir, doncs, que tothom que es vulgui seguir treballant tingui lloc de feina.
Des de l'Associació d'Usuaris, a Sofin, recorden que els serveis de les entitats bancàries són essencials per als ciutadans i les empreses i han de ser universals i donar cobertura arreu del territori.
1:10, la plaça Imperial Tàrraco de Tarragona és escenari avui d'una nova mobilització de la plataforma Revolta Pagesa per reclamar el compromís dels partits polítics per dissenyar conjuntament una estratègia hidrològica nacional. I tenim allà una unitat mòbil amb en Xavier Espelt i la Clara Echevarría Domingo. Clara, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Els pagesos, Clara, esperen un compromís explícit de tots els partits, no?
Sí, de fet, han redactat un document estructurat en 12 punts en què exposen les reivindicacions per una bona gestió de l'aigua i que sigui una proposta conjunta de tots els partits, tant per ara com pel futur, per properes legislatures. Reivindicacions que passen, per exemple, per modernitzar les comunitats de regants, redactar la legislació i protocols d'actuació en cas de decret de sequera. Però Ramon Rojo, de Revolta Pagesa, ha assenyalat les principals prioritats del sector.
El més urgent és avançar totes les obres que n'hi han previstes, que es decretin com a emergents, que gairebé són immediates, que s'actualitzin tots els regadius, que les parts de Catalunya que ara estan patint la sequera, com per exemple la Conca, el Penedès, que se'ls donin uns recs de suport per la vinya i per els llenyosos, sobretot. Se'ls estan morint els cultius directament i necessiten un mínim d'aigua, no per produir més, però sí per salvar-se, no? Perquè el cultiu no es mori.
Ara el que esperen és que els representants polítics en plena campanya electoral ho signin. De fet, han habilitat una taula per signar aquest document i, de moment, per aquí ha passat la CUP, Junts i Aliança Catalana, mentre que Esquerra Republicana diu que donen suport a Unió de Pagesos al manifest que han fet públic que fa una estona. Comuns i PSC també estarien en desacord en alguns punts i no se'ls espera, mentre que la resta de formacions tampoc es preveu que s'hi adhereixin.
I, escolta'm, ells es quedaran aquí fins a última hora de la tarda?
Sí, ja està previst que es quedin fins a les 7 de la tarda. Són una trentena de tractors que han vingut des de la Conca de Barberà, l'Alt Camp i el Baix Camp, i s'han instal·lat aquí. Passar el dia amb carpes, taules, cadires... Ara ja fa estona que ja han començat a preparar el dinar i això, es preparen, doncs, per continuar, per passar aquí la resta de la tarda.
Mm-hmm. Molt bé, doncs veurem com acaba i qui acaba signant i s'acosta en aquesta taula. Gràcies, Clara, bon dia.
Adéu, bon dia.
Mentrestant, Unió de Pagesos ha denunciat que són ells els grans oblidats, tots els pagesos, i reclamen també als partits polítics que aquesta pròxima legislatura sigui la d'un canvi real del sector. Avui han explicat les demandes que fan a totes les forces polítiques de cara a aquestes eleccions. Ho han fet, com deia, des de Girona. Ara ens n'anem cap a Girona. Núria Pereira, les demandes són les que ja sabem, per això reclamen que s'actuï.
Hola, bon dia, Marta. Doncs sí, així és. Han tornat a reclamar que es garanteixi que poden vendre la llet o la fruita a bons preus per poder fer front als costos de producció, que es facin polítiques per garantir el relleu generacional. També demanen que es faci un pla per determinar quines terres seran pels conreus i protegir-les i quines es poden dedicar a posar-hi plaques solars. I insisteixen en que les ajudes europees arribin realment a qui ho necessita i en què se simplifiquin els tràmits burocràtics. I, evidentment, doncs, també han parlat de la sequera. Denuncien que no tenen prou aigua i també reclamen un pla a llarg termini perquè amb els episodis de sequera cada cop caldrà regar més els camps. Ho ha explicat el coordinador nacional d'Unió de Pagesos, Joan Cavall.
Que entre tots, el conjunt de la ciutadania, diguem quines són les nostres prioritats de país. Si la primera prioritat, doncs, és banyar-se en una piscina, no? O és produir aliments, no? Això es té que marcar i entre tots els ciutadans ens hem de marcar. Nosaltres creiem que fem una funció social important.
Amb totes aquestes demandes pendents, reclamen que la propera legislatura sigui la d'un canvi real i interpel·len els partits polítics. Diuen sentir-se com els grans oblidats, però afirmen que sense el sector primari, la indústria agroalimentària no aguantarà.
Si volem vendre bon cava, hem de pagar bé el raïm. Si no paguem bé el raïm, cava en faran en d'altres llocs. Si volem, doncs, que la indústria del porc funcioni, doncs hem de pagar correctament els ramaders, perquè si no, en d'altres llocs també podran fer espatecs. Per tant, hauríem de pensar de què hauríem de sumar, doncs, això que són els grans oblidats.
També reclamen que les zones rurals tinguin tots els serveis, com per exemple la fibra òptica, que encara no arriba a tot el territori.
Gràcies, Núria. Un sector, el primari, greument, com sabeu, afectat per la sequera, però després, quan plou, doncs també passen coses com la que ara us explicaré. La collita de la cirera del Segrià ha arrencat amb complicacions derivades de les pluges que han provocat que fruits de varietats primerenques s'hagin obert per excés d'aigua. Tot i això, les perspectives globals són igual a la producció de l'any passat, unes 8.700 tones al conjunt de Catalunya, amb cireres, ens diuen, més grans i de bona qualitat. Lleida, Estela Bussoms, els factors meteorològics han afectat sobretot les cireres primerenques.
Hola, Marta, bon dia. Sí, bàsicament són dos factors. La calor i l'estrès hídric de l'any passat han reduït el nombre de fruits i, d'altra banda, en algunes finques, la pluja que va caure en el moment que la cirera creixia ha fet que la pell s'hagi esberlat. Tot i això, les previsions milloren amb les varietats que s'han de collir en les pròximes setmanes. Ho explica Oriol Teixidor, productor de Cerols al Segrià.
Ens va agafar les primeres pluges just a començar, amb varietats molt propenses a rajades del cutis de la pell. I, clar, si vas mermant les pluges i els factors climàtics, doncs de cada vegada hi ha menys producció. Però, bueno, si a partir d'ara segueix normal, doncs esperem tindre una bona campanya.
També n'hem parlat amb Afrucat, l'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya. Les seves estimacions són que la collita, en global, no arribarà al màxim del potencial productiu català, però serà una bona campanya, sobretot per la mida gran i la qualitat dels fruits. Manel Simón és director d'Afrucat.
Aquesta campanya de cirera es caracteritzarà per una molt bona qualitat. La producció seria similar a l'any passat, amb aquesta afectació de menys número de fruits en varietats més primerenques, sobretot per aquestes altes calors de l'any passat, però més calibre, millors tamanys de la cirera.
De moment, la campanya també ha arrencat amb preus bons per als productors, tant per a la cirera com per a una altra espècie que ja s'ha començat a collir, l'albercoc.
Gràcies, Estela. És un quart i un minut de dues. A aquesta hora mirem com tenim la circulació i el transport públic. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs amb algunes complicacions localitzades. Hi ha cua per obres a l'autopista AP7, uns 6 quilòmetres en sentit sud a l'altura de l'Ametlla de Mar, i en sentit nord també hi ha retencions en aquesta zona d'uns 5 quilòmetres des de l'Ametlla de Mar fins a l'Hospitalet de l'Infant en direcció Barcelona-Girona. D'altra banda, un carril tallat a la C25, l'eix transversal, a l'altura de Vilobí d'Onyà en direcció Girona a causa d'un vehicle avariat. També hi ha una petita cua que s'ha mantingut tot el matí a la carretera G614 a l'altura de Cadaqués, en direcció d'entrada a la població. I pel que fa a l'àrea de Barcelona, s'està normalitzant la circulació a la Ronda Litoral després que han retirat un vehicle avariat a l'altura del Port Vell. Encara queda lentitud des de Passeig de la Zona Franca i fins a Montjuïc en direcció Trinitat, i també des de Vila Olímpica fins a Barceloneta en direcció Llobregat. I ara s'estan aturant força els vehicles a la Ronda de Dalt des de Pedralbes i fins a Vallcarca en direcció al Nus de la Trinitat. Compte per si hi ha alguna possible incidència en aquesta zona. I també s'està fent una cua ara a l'autopista AP7 a l'altura de la Roca del Vallès en sentit nord, en direcció Girona. Aquí també és possible que hagi passat alguna incidència. Més informació al punt de les dues.
I ens queda la previsió del temps, la crònica meteorològica d'en Francesc Mauri.
Temps estable avui els propers dies, sense pràcticament núvols importants. En tot cas, aquesta tarda algunes nuvolades al Pirineu, algun interval nuvolós a la costa, i potser a l'acabar el cap de setmana, diumenge, més núvols, sobretot a ponent al Pirineu, nuvolades que podrien deixar fins i tot algun petit ruixat. Atenció, el termòmetre s'enfila, ho fa de forma significativa. De fet, aquesta hora del migdia superen ja els 25 graus en algunes comarques, i aquesta tarda les més altes fregant altre cop, com va passar ahir, els 30 en alguns punts de ponent i també de les Terres de l'Ebre. El sol protagonista, 4 núvols aquesta tarda al Pirineu i en algun punt costaner.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
El govern va registrar 670 situacions de LGTBI-fòbia a Catalunya durant el 2023. Això inclou denúncies tant penals com administratives i també incidències que s'han duplicat respecte a l'any anterior, el 22. Són dades de l'última radiografia de la LGTBI-fòbia que s'ha presentat aquest migdia. Anem a Barcelona, Unitat Mòbil Martí Cuní. Anna Alfonso, bon dia.
Bon dia. Si el 2022 es van registrar 175 incidències, el 2023 en van ser 351. Són situacions que potser no acaben en denúncia, però que mostren la discriminació que pateixen moltes persones LGTBI en el seu dia a dia. I les víctimes, sobretot, són les persones trans. Per exemple, quan se'ls nega el nom sentit a la feina o quan una mútua no els vol fer l'assegurança mèdica. El director general de Polítiques Públiques LGTBI, Xavier Florença, en posa més exemples.
Un menor trans que vol fer la primera comunió i com va amb la seva família a la parròquia, veuen que el seu nom sentit no coincideix amb el del seu DNI. El fet de dificultar a una parella o una persona LGTBI l'accés a un determinat espai, a vegades no de manera explícita, no, sinó guiant-se, no, per aspectes de vestimenta, d'aspecte...
No només creixen les incidències, també les denúncies administratives per a LGTBI-fòbia, que gestiona l'Oficina d'Igualtat, i les denúncies penals que reben els Mossos d'Esquadra. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, explica que moltes situacions de discriminació continuen sense fer-se públiques.
Partim d'una situació d'infradenúncia molt alta, on 9 de cada 10 fets de LGTBI-fòbia no es denuncien, ja sigui per la por que pugui tenir, que puguin tenir les persones a no ser cregudes, per vergonya, per estigma, potser perquè no sabien a on denunciar aquests fets.
Del total de 670 situacions de LGTBI-fòbia a Catalunya l'any 2023, la gran majoria, gairebé 500, es van registrar a Barcelona.
Absolen l'exprofessor de l'Institut Màrius Torres de Lleida acusat d'abusar sexualment d'una exalumna de 17 anys. El jutge diu que hi ha contradiccions en el relat de la víctima i que preval, per tant, la presumpció d'innocència. La fiscalia li demanava 2 anys de presó. Noelia Casellas, en concret, el jutge veu anomalies, ha dit, descriptives en el relat de la víctima.
Bon dia, Marta. Sí, el jutge es basa en dos aspectes per absoldre'l. D'una banda, el tribunal ha considerat que falten elements que corroborin els tocaments i, d'altra banda, que el relat de la víctima va varia i això posa en dubte la seva fiabilitat. Per això fa prevaler la presumpció d'innocència, com destaca l'advocat Enric Rodés, que ha representat l'acusat.
Més que alegria és la sensació de treure's un pes de sobre. Ha estat 3 anys molt complicats, perquè, bueno, clar, li han posat el Sant Benito de la seva la culpabilitat, ha hagut moltes filtracions.
Els fets jutjats es remunten al 14 d'agost del 2020, quan la denunciant va anar al pis de l'acusat a recollir uns llibres. Tots dos van conversar una estona fins que ella va dir que li feia mal l'esquena. Aleshores, l'home va procedir a fer-li un massatge durant el qual, segons la noia, va aixecar-li la samarreta sense permís i li va fer tocaments. L'acusat va admetre que li va fer un massatge, però va negar haver-ne abusat. La fiscalia, l'acusació i l'advocat de la Generalitat demanaven per a l'home 2 anys de presó i inhabilitació per exercir en menors, 5 anys de llibertat vigilada i una indemnització de 3.000 euros. En canvi, la defensa en va demanar l'absolució en considerar que les acusacions eren falses i que no hi havia proves que les corroboressin.
És 1:15. A Barcelona hi ha 45.000 persones empadronades sense domicili fix. Són dades de l'Ajuntament que assegura que reforçaran aquest circuit després d'anunciar que a partir del mes de juny les entitats socials ja no podran empadronar a les seves seus. El síndic de Greuges de Barcelona alerta, però, que tramitar el padró sense tenir un habitatge pot durar més de 6 mesos, cosa que no permet accedir als serveis més bàsics, Marriera.
La decisió de l'Ajuntament de deixar d'empadronar a les seus de les entitats socials afectarà de manera directa unes 1.700 persones, sense sostre, sobretot, però també d'altres col·lectius, com dones víctimes de violència masclista, com explica a Catalunya Informació el síndic de Barcelona, David Bondia.
L'empadronament col·lectiu l'entenem que són persones que han de pernoctar, que han de tenir la seva residència, però també hi ha casos d'empadronaments col·lectius de dones de violència masclista, per tant, perquè no sàpiga on estan empadronades les entitats, les han de poder empadronar a la seva seu, o també amb temes d'accés a sanitat, com ens està passant en casos de gent que està sent tractada amb retrovirals.
Ara totes aquestes persones s'hauran d'empadronar sense un domicili fix, un tràmit molt més llarg, ja que per accedir-hi cal tenir un informe sobre coneixement de residència que pot trigar uns 6 mesos. Des de l'Ajuntament, Sònia Fuertes, comissionada d'Acció Social, assegura a Catalunya Informació que reforçaran aquesta via per atendre l'augment de la demanda.
pot haver demores perquè la demanda és altíssima. I jo crec que amb una demanda alta i amb un nivell també d'unes xifres, no?, d'empadronament sense domicili fix, que són altes, són més de 45.000 persones, el que justament corrobora que Barcelona té una tradició en apropar-se a modalitats d'empadronament que són més complexes a l'hora d'acompanyar-la i que, a més, fa efectiu aquest dret.
Des de l'Ajuntament s'insisteix que ningú es quedarà fora, mentre que el síndic de Barcelona demana que sigui un problema, una reflexió que facin tots els ajuntaments de l'àrea metropolitana i que hi ha marge de millora en tots els consistoris.
El govern ha posat en marxa el procediment per expropiar 5 habitatges buits de grans tenidors i destinar-los justament a famílies vulnerables. Aquests pisos, 4 Valls i una Cornellà, són els primers en què s'aplica la llei que faculta la Generalitat i els ens locals expropiar un habitatge si porta més de 2 anys desocupat de manera permanent i injustificada, Quim Balaguer.
Sí, i no seran pas els últims, perquè a banda d'aquests 5 primers pisos que s'expropiaran, n'hi ha 18 més que ja tenen avançats els tràmits per incompliment de la funció social del dret de propietat i podrien seguir aviat el mateix procediment. La llei del març del 2022 modificava altres textos legislatius anteriors amb la voluntat d'afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge. Fins ara ja s'havien pogut destinar 144 habitatges a famílies vulnerables sense haver de recórrer a l'expropiació.
Doncs en aquest context neix el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya per aconseguir habitatge gratuït, universal i de qualitat. L'entitat insta a superar el sistema capitalista i desconfia de les polítiques de tots els partits i administracions. Mireia Sala.
El nou sindicat aglutina entitats d'habitatge de barris i municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, com les del Raval, el Casc Antic, l'Eixample, l'Hospitalet, Mataró, el Baix Maresme i el Baix Llobregat. El Sindicat d'Habitatge Socialista aposta per superar el que considera societat capitalista i de classes, i els impulsors creuen que els actuals sindicats d'habitatge poden estar supeditats a forces polítiques, que a la pràctica no solucionen el problema i diuen que no els volen deure res.
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 36 anys acusat de l'homicidi d'un altre en una baralla a la Barceloneta, la capital catalana, l'1 de maig passat, Manel Laborda.
La detenció s'ha comunicat avui, però es va fer dimarts i ara l'home ja ha passat a disposició judicial. La investigació continua oberta. Els fets van passar la nit de dimecres passat. La Guàrdia Urbana va rebre un avís que hi havia una baralla al carrer i quan hi va arribar es va trobar un home estès a terra amb ferides molt greus. La víctima va morir en un centre hospitalari poc després.
Avui entra en servei la nova parada del tramvia Glòries en la seva ubicació definitiva arran de les obres de transformació de la plaça. Serà un gran intercanviador de transport públic quan també hi comencin a operar, Quim, les línies d'autobús.
La nova parada és davant l'edifici Design Hub de Barcelona. S'hi aturaran les línies T4, T5 i T6 i es manté l'intercanvi amb la línia 1 del metro, la Vermella. Des d'avui també s'eliminen les parades del tramvia de la Farinera i de Glòries a la Meridiana i es començaran a desmantellar. Aquesta és una de les últimes actuacions de les obres de connexió del tramvia per la Diagonal. Es preveu acabar els treballs d'infraestructura aquesta mateixa primavera, començar les proves de circulació fins a Verdaguer de cara a l'estiu i portar passatgers a la tardor.
I Ferrocarrils de la Generalitat protegirà més la via de la línia del Vallès entre Bellaterra i la Universitat Autònoma per evitar la presència de porcs senglars a les vies.
I per això instal·laran nous tancaments en un tram d'un quilòmetre que té un entorn boscós i on habiten diferents espècies d'animals. Ara ja hi ha tanques, però no impedeixen que els senglars excavin la part inferior del terreny sota la tanca i entrin a les vies. Ara en posaran unes de més resistents en base de formigó. L'any passat ja es van instal·lar a la línia d'Igualada entre les estacions de Piera i Vallbona d'Anoia. Els treballs de substitució començaran passat l'estiu i duraran un any. Costaran més de 500.000 d'euros.
I el metro, per cert, que també renova les pantalles, en aquest cas d'informació a l'usuari.
Amb nous dispositius en color que informaran de més coses a banda del temps d'espera pel pròxim tren, com ara l'ocupació dels diferents cotxes o la disponibilitat d'ascensors. Les primeres noves pantalles ja s'han instal·lat a les estacions de Can Boixeres i Cornellà Centre de la L5. Durant any i mig es col·locaran andanes i vestíbuls de la resta d'estacions.
I avui el nostre clic del dia per la decisió del govern municipal de Barcelona de proposar que tornin la medalla al mèrit cultural al cineasta Juan Antonio Bayona. De fet, és la màxima distinció de la ciutat de Barcelona que vol reconèixer el talent del que qualifiquen com un dels grans realitzadors del segle XXI. Considera que és un dels creadors que estrenyen els llaços de Barcelona amb l'elit del cinema internacional i a la vegada aconsegueixen atraure els espectadors a les sales d'exhibició de cinema. Juan Antonio Bayona, de 49 anys, ha dirigit pel·lícules com L'Orfenat o Un monstre em ve a veure i l'última, l'exitosa La societat de la neu. La proposta serà exposada ara als grups municipals de l'Ajuntament de Barcelona perquè es voti en sessió plenària. En punt, 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Un dia com avui, de fa 40 anys, a l'Hospital de Sant Pau es va fer el primer trasplantament de cor amb èxit de l'estat espanyol. Una cirurgia que llavors semblava ben bé impossible, però ara se'n fan entre 50 i 60 cada any. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Es van treure totes les pinces i tots els torniquets que ocluïen la tornada de sang al cor. Va arribar sang al cor i el cor nou del Juan Alarcón es va començar a bategar i va començar a bategar bé.
Qui sentim és el doctor Josep Maria Caralp, cirurgià cardíac i artífex d'aquest primer trasplantament de cor, relata el que va viure aquell 9 de maig del 1984, la culminació de molts anys de preparar-se per fer aquesta cirurgia que anys enrere havia assajat en gossos. El candidat a rebre'l era, com sentíem, el Juan Alarcón, de 29 anys, amb una cardiopatia molt greu i a qui li quedaven pocs dies de vida. El doctor Caralps li va plantejar la situació.
I li vaig dir que l'única solució pel seu problema seria fer-li un trasplantament de cor. Ell em va mirar una mica sorprès i em va preguntar quants havíem fet. Jo li vaig dir que cap. Aquell seria el primer, però que estigués convençut que aniria bé, perquè estaven molt preparats. L'endemà el vaig anar a veure i em va dir, d'acuerdo, no tengo otra solución, pues adelante.
El cor del Juan Alarcón va funcionar correctament durant 9 mesos, però malauradament va fer un rebuig fatal de l'òrgan i va morir al cap d'aquests 9 mesos. A partir de llavors, els pacients trasplantats cada cop han viscut més anys. Ara la mitjana de supervivència el primer any és de prop del 90% i n'hi ha molts que viuen entre 20 i 30 anys amb un cor trasplantat.
Mònica, com han evolucionat els trasplantaments de cor a Catalunya aquests últims 40 anys, doncs?
Sobretot s'ha avançat en els tractaments per evitar el rebuig de l'òrgan i les infeccions. La tècnica quirúrgica ha evolucionat, tot i que ja estava molt perfeccionada. El doctor Antonino Ginel és el director del Servei de Cirurgia Cardíaca de l'Hospital de Sant Pau.
Hem sigut capaços de trasplantar pacients amb cardiopaties més complexes, però en el cas de la cirurgia, el que més ha avançat és els sistemes que tenim per preservar la circulació del cos durant el temps que estem fent el trasplantament, que és el que es diu circulació extracorpòrea, que ha evolucionat i ha fet que la cirurgia sigui molt més segura.
Ara hi ha més donants de cor que fa 40 anys, però el perfil ha canviat. Abans eren més joves i havien mort sobretot d'accidents de moto, i ara els donants són més grans i han mort sobretot per un vessament cerebral.
Un any més s'ha celebrat arreu la col·lecta anual de l'Associació contra el Càncer. Aquest any hi ha prop de 3.000 voluntaris repartits per les comarques de Barcelona que recapten diners amb guardioles verdes. L'objectiu és donar suport a la recerca per aconseguir el 2030 un 70% de supervivència als diferents tipus de tumors. Ariadna Sovinyà.
L'Associació contra el Càncer porta uns anys amb unes recaptacions molt estables i l'Àngela Sánchez, gerent de l'entitat a Barcelona, subratlla que aquest any esperen arribar a la mateixa quantitat de diners.
L'objectiu és arribar als 100.000 euros en un dia i, per tant, seguir completant aquest pressupost que, per exemple, a Barcelona representen 10 milions d'euros totals a l'any, que equivaldria aproximadament com a 4 mesos d'ajudes socials a malalts oncològics i les seves famílies.
A banda de l'activitat de recapte, voluntaris per a la ciència de l'entitat impartiran tallers. L'objectiu és informar els ciutadans sobre les investigacions que finança l'associació. L'Alícia fa 2 anys que és voluntària.
Intentaré explicar a la gent com la fruita té poder antioxidant o no, com això pot aportar alguna cosa a combatre el càncer. Poses un paper molt fi, mullat en iodo. Si poses aquestes fruites, veuràs si el paper es torna blanc o no. Si es torna blanc, és que aquesta fruita té el poder antioxidant.
Aquest any les aportacions no només es poden poden fer en efectiu, sinó que també es poden fer a través de Bizum al número 06097.
Ara ens n'anem cap a Mollerussa, on l'Ajuntament ha tirat endavant una iniciativa pionera al país per, atenció, detectar males olors. El consistori ha instal·lat 5 nassos electrònics. Són uns detectors de partícules que ajudaran a identificar les zones que facin pudor. Per a Joan Álvarez, la pregunta sembla òbvia, però per què aquests nassos electrònics? Mollerussa fa pudor?
No, no, ni molt menys. Podem parlar de dues raons que han portat l'Ajuntament a instal·lar aquests nassos. Per una banda, perquè, segons diu l'alcalde Marc Solsona, Mollerussa és una ciutat compacta d'uns 7 quilòmetres quadrats on conviuen zona residencial i zona industrial. I l'altre motiu és perquè la capital del Pla d'Urgell és, des de fa 8 anys, Smart Lab, aplicant tecnologia intel·ligent a iniciatives que volen millorar la qualitat de vida dels seus veïns. Això és el que diu l'alcalde quan li preguntem si Mollerussa fa pudor.
No fa pudor, però Mollerussa és una ciutat en la qual s'hi barregen indústria, sector residencial, indústria d'un tipus, des de l'indústria de la llet, del formigó, de la fruita, dels sucs, del paper, del matadero. Per tant, nosaltres tenim unes activitats industrials que poden provocar en algun moment determinat certes olors, i també en funció de com gira el vent, no ja sabem com van amb aquestes zones.
I com funcionen aquests nassos electrònics?
Doncs són uns petits aparells instal·lats en antenes de 5 edificis de la ciutat que detecten partícules orgàniques volàtils i que a través de radiofreqüència envien les dades a una aplicació que els ciutadans poden consultar a través d'una app. Clàudia Espinosa, coordinadora de l'empresa que ha instal·lat aquests dispositius.
Amb aquest gateway que tenim aquí a l'Ajuntament està donant un radi de radiofreqüència a tot el municipi de Mollerussa i els sensors comuniquen autònomament cap a aquest radi. Cada 5 minuts ens envien una dada de la seva mitjana d'aquests últims 5 minuts de lectura i aquesta dada llavors s'emmagatzama. Els ciutadans ho poden veure en temps real a través de l'aplicació eAgora. Inclús ells mateixos, si detecten alguna olor, poden ficar una queixa i llavors l'Ajuntament analitza.
Tot i que els nassos electrònics estan instal·lats en punts fixos, es poden traslladar on els veïns detectin una pudor determinada per detectar-ne l'origen i poder actuar-hi. És la primera ciutat del país que instal·la aquesta tecnologia, els coneguts com a nassos electrònics.
L'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs demana a les administracions supramunicipals aclarir el marc de les competències perquè s'actuï ràpidament sobre el parc fluvial quan hi hagi capítols d'acumulació de residus. Recordem que un equip de 7 persones va haver de retirar manualment durant tot el cap de setmana la gran quantitat de brossa arrossegada per l'augment del cabal del riu Besòs fins a la seva desembocadura. Un fet inusual que el consistori, David Àngela, atribueix als intensos aiguats i, de tota manera, amb un altre factor, oi?
Hola, Marta, bon dia. Doncs, evidentment, la crescuda del riu va arrossegar tots els residus que l'aigua va trobar al seu pas, però el regidor de Territori i Medi Ambient de Sant Adrià, José Antonio Gras, apunta també que l'aparició d'una barra de sorra, un espai protegit de nidificació d'aus, també hi pot haver contribuït.
Fa que l'aigua del riu es ralentitzi en el seu tram final cap a la desembocadura, que això en termes de biodiversitat està bé, però això també significa que, bueno, que amb aquesta nova banda de sorra i l'aigua del riu més lenta en el seu tram final, ha provocat d'alguna manera també que aquestes deixalles per primera vegada es quedin d'aquesta manera tan visible al final del tram de la desembocadura.
David, bàsicament estem parlant de residus plàstics que segueixen la trajectòria del riu des de Montcada i Reixac, oi?
Sí, Gras recorda que a la desembocadura hi van arribar plàstics també d'altres municipis que es troben prop del curs del riu. Segons el regidor de Territori i Medi Ambient, això hauria de fer replantejar el model de producció i consum establert i també les conductes individuals.
Més enllà del propi model insostenible des del meu punt de vista que tenim ara mateix de producció i de consum, on hi ha moltíssims residus plàstics, sí que és veritat que l'ús del parc, en aquest cas del parc fluvial, però no només del parc fluvial, sinó de l'espai públic en general, dels carrers, que totes les deixalles que no acaben en una paperera o en un contenidor, acaben d'una manera o d'una altra, o al riu o al mar. Llavors, això és una qüestió també per recapacitar una mica com a societat.
José Antonio Gras recorda que l'Ajuntament ha actuat subsidiàriament. Assegura que aquesta situació apel·la a diverses administracions, com són la Diputació de Barcelona, l'Àrea Metropolitana, l'ACA i el Ministeri per la Transició Ecològica. Per això demana que s'aclareixin les competències i ampliar fins a la desembocadura el conveni amb la Diputació que regula el manteniment del parc fluvial.
Són 2:15. El Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha prohibit, a partir d'avui, als pescadors de gamba pescar a més de 800 metres de profunditat a tot el Mediterrani. L'objectiu, asseguren, és conservar les espècies. La mesura, però, topa amb els pescadors, no per la intenció del govern espanyol, sinó per com s'aplica aquesta norma. Laia Claret, en què no estan d'acord els pescadors de gamba i què demanen?
Doncs, a veure, la normativa diu això, que els pescadors de gamba a partir d'avui no poden pescar més de 800 metres de profunditat. Però què passa? Que els sistemes que localitzen on estan pescant a cada moment estan instal·lats a la barca i la xarxa amb què pesquen pot estar fins a 900 metres més enrere de l'embarcació. Per tant, si la barca està localitzada a una profunditat de 800 metres, és possible que la xarxa estigui molt més amunt, a menys profunditat. Hem parlat amb el secretari de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, Mario Vizcarro, i especifica que no hi ha manera de localitzar la profunditat exacta de la xarxa.
Tu fiques la posició de l'embarcació, la fiques davant d'un mapa que dirà que aquella posició correspon a una determinada profunditat. No tenim un dispositiu que ens digui en quina posició es troba la xarxa.
A més, amb l'afegit, que Catalunya ja és pionera en la conservació d'espècies, sobretot aquí a comarques gironines.
Precisament a Catalunya el tema de l'arrossegament sempre hem anat per davant en el tema de la sostenibilitat i a la part de Girona encara ha anat més avant. És a dir, les primeres 20 barques que van instal·lar mecanismes de selectivitat i sostenibilitat van ser totes als ports de Palamós, Roses, Blanes, van ser totes aquí dalt.
I ells què proposen? Doncs que amb el sistema de localització d'on hi ha la barca es tingui en compte això, que la xarxa va uns quants metres més enrere.
Sobre la posició de l'embarcació, resta 900 metres i tranquil que sempre quedarem per dintre dels 800 metres de profunditat sense malbaratar uns llocs de pesca molt importants.
Concreta que ells ja van presentar al·legacions a la norma durant els terminis previstos, però diuen que seguiran negociant perquè el Ministeri canviï just aquest criteri.
Avui s'ha presentat la nova unitat de suport i civisme de la policia local de Vilanova i la Geltrú per reforçar el paper de policia de proximitat. Montse Gené-Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Quin tipus de situacions tractarà aquesta unitat?
Doncs situacions del dia a dia, molèsties diverses que expressen els ciutadans, com explica l'alcalde Juan Luis Ruiz.
Sobretot la policia de proximitat. No? I entenem que avui en dia una qüestió que ens preocupa precisament, no? És el marc de convivència, no? Com l'utilització també que es fa de l'espai públic, també que això també afecta, no?, als veïns, no?, que cada vegada doncs, també és veritat que anem rebent doncs, queixes, no?, també doncs, per aquesta utilització de l'espai públic, pels sorolls, no?, la tinença d'animals, que hi ha gent que incompleix l'ordenança sobre tinença d'animals.
A aquesta nova unitat de civisme s'hi destinaran 13 agents, un caporal i un sergent dels 90 que té la policia local de Vilanova i la Geltrú. El seu inspector en cap és Sebastià Rodríguez.
Pensant que tenim una ordenança de civisme que és de l'any 2015 i que per motius diversos doncs potser no hem treballat amb la prioritat que es mereix, perquè, bueno, de fet, el que li preocupa al ciutadà és, en el seu dia a dia són totes les molèsties que té doncs, en soroll, en pintades, en brutícia, etcètera, tot això el que molesta en ells. I hem pensat que mereix la pena, perquè, en definitiva, creiem que és una necessitat més que nostra de la pròpia ciutadania.
Aquesta unitat ja està operativa.
Gràcies, Montse. La Generalitat posa en marxa unes ajudes per frenar el despoblament i fomentar el relleu en negocis al món rural. Afecta el 70% del territori en comarques com la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Jordi Barranca, de quin tipus d'ajudes estem parlant?
Bon dia, Marta. Sí, el Tiquet Rural donarà 35.000 euros per projecte amb l'objectiu principal d'assegurar el relleu en micro i petites empreses i assegurar al mateix temps també població a les zones amb menys densitat del país. Oriol Anson és el secretari d'Agenda Rural.
Són beneficiaris les persones que vulguin crear una empresa. Sempre parlem de petites empreses, eh? O bé que n'adquireixin alguna, doncs, que per alguna raó el propietari actual vulgui deixar-la, vulgui cessar. La fórmula amb la que es poden incorporar, doncs, és una persona jurídica o una cooperativa no agrària.
Una ajuda semblant funciona, per exemple, a Astúries. Ara tot just s'ha obert la primera convocatòria. Fins al 27 de maig es poden presentar les sol·licituds. Ara bé, com tot, per poder-hi accedir cal complir alguns requisits. En primer lloc, no formar part del sector agrari i, en segon lloc, contractar nous treballadors.
No haver estat donat d'alta per la mateixa activitat, crear un lloc de treball i, per tant, a jornada completa. Els ingressos d'aquesta microempresa no podran venir d'un sol client en més d'un 50%. i el que està clar és que prèviament s'ha d'elaborar un pla d'empresa.
A banda, també hauran de mantenir l'activitat empresarial durant un mínim de 5 anys després de rebre els diners. Entre les comarques que se'n beneficiaran hi ha la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, dues àrees amb problemes severs d'envelliment de la població. No són però les úniques que reben aquests diners dels fons europeus líder, o en conjunt inclouen més de 500 municipis catalans que representen, atenció, un 70% del territori del país.
I anem ara a Tarragona, on avui es fa una jornada de conscienciació ambiental centrada en la biodiversitat marina. Es diu Ecomet. Fins a la tarda, a la platja del Miracle, si passeu a prop, doncs es faran un conjunt d'activitats de sensibilització. Tarragona, Maria Piccini.
La jornada té com a objectiu conscienciar la ciutadania sobre la recuperació de la flora i la fauna marina. Es faran formacions a la ciutadania i als tècnics municipals amb l'objectiu de donar a conèixer els protocols d'actuació davant la troballa d'espècies marines en les platges. Elsa Jiménez, directora de la Fundació CRAM.
Farem aquesta capacitació i aquesta formació teoricopràctica per actuar adequadament davant de la troballa o albirament de fauna marina com a mostra d'aquesta convivència entre el que és l'ús recreatiu de les platges i l'existència i la convivència d'aquesta biodiversitat.
A més d'una recollida de residus, a la tarda es farà l'alliberament de l'Aran. Es tracta d'una tortuga marina que estarà reinserida al mar després de ser capturada accidentalment per pescadors d'arrossegament. Posteriorment es farà l'entrega de la bandera Ecomet, un distintiu que reconeix Tarragona com a ciutat compromesa amb la biodiversitat marina.
Afermar i consolidar una relació amb ajuntaments, amb consistoris litorals, que ja porta molts anys. Ell el que volia era donar-li un estament, una simbologia a una feina ja feta.
Totes les activitats són gratuïtes.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Vaca Lleida en 7 a 8, 4 dies de festa major, una festa que estrena himne propi, aquest que sentim. El programa inclou concerts del Pony Pissador, Boicot, Burning i Cream, entre d'altres, i també actes populars i tradicionals com la Batalla de Flors. Júlia Albacara, ahir a la tarda la ciutat ja escalfava motors.
Bon dia, sí, amb el seguici del Marraco, un dels personatges que formen part del folklore de la ciutat. La festa, però, arrencarà aquesta tarda amb la lectura del pregó, que aquest any va càrrec del pintor Joaquín Ureña. En total, 250 actes, tal com explica l'alcalde Fèlix Larrosa.
És una festa que està pensada per a tothom, per a les famílies, per als més joves, pels adolescents, per a les persones grans. Fins a 250 activitats pensades per a tots els públics, per a tots els col·lectius.
Una festa que, com deies, aquest any compta amb banda sonora pròpia, amb la cançó El millor moment, que canta la jove lleidatana Lucía Fernández.
Molt xula la cançó i amb molt de ritme. Escolta'm, Júlia, la festa per on més es reparteix?
Doncs per tota la ciutat, però sí que tindrà especial protagonisme en l'espai dels Camps Elisis, on es concentren sobretot els actes a la nit. Aquest any, a més, aquesta zona s'ha tancat i tindrà un control d'accés per millorar-ne la seguretat. També s'han habilitat línies nocturnes d'autobús per facilitar el trasllat fins a la festa. I altres destacats durant la Festa Major de Lleida són la Batalla de Flors, que aquest any serà dissabte, i una altra novetat, l'ofrena de flors al patró de la ciutat, Sant Anastasi, sí que es trasllada per primer cop a l'interior de l'església de Sant Joan. Tot plegat, 4 dies de festa que clouran diumenge amb el tradicional castell de focs.
I avui també comença a Ripoll, la festa major, la festa de Sant Eudald, i ho fa amb una altra polèmica, per això. Fa uns dies ja va ser la decisió de l'equip de govern de canviar el cartell de la festa major perquè no els agradava el que va triar per votació popular. Doncs ara és perquè l'Ajuntament no ha autoritzat la festa major alternativa que organitzava el casal popular La Metxa. Des d'aquest casal denuncien censura per motius polítics i ideològics. Maria Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
No és el primer any que s'organitzava aquesta festa alternativa, oi?
Sí, de fet, des del casal popular La Metxa ens han explicat que aquesta festa alternativa a la festa major s'ha fet durant anys sense problemes i que van notificar l'Ajuntament via instància el lloc i les activitats que volien fer que no se solapen amb les altres de la festa major. Interpreten que la negativa des de la comissió de festes que depèn del consistori és per motius polítics i ideològics. Ho explicava un dels portaveus del casal.
Se'ns prohibeix aquesta activitat per l'espai que som. No com a casal hem confrontat des del primer moment tot el discurs i tota la política d'Aliança Catalana. Vam avisar en el
seu moment, quan era un petit reducte de que l'extrema dreta no deixa de ser una ideologia que va traient, no, drets i llibertats a les persones, i ho estem veient, no? Pues es va començar censurant un cartell, ara es censuren unes activitats.
Recorden, a més, que la comissió de festes anterior va dimitir per discrepàncies precisament amb el govern municipal i que l'actual en depèn directament.
I el consistori, Maria, què hi diu?
Des de l'Ajuntament apunten que el casal va demanar tard l'autorització per la festa la setmana passada i que la volien fer entre dos espais on es fan els concerts en un lloc no adequat. En un comunicat, de fet, la comissió de festes recorda que la crida a les entitats es va fer al març i consideren que la proposta del casal crea una programació, diuen, paral·lela, dirigida a uns col·lectius ideològics concrets que van contra els objectius que Ripoll celebri una festa adreçada a tothom.
Més de 200 peces ens traslladen al Japó clàssic a l'exposició del Palau Martorell de Barcelona. Objectes que ens acostaran a la realitat de les geishes i els samurais i, a través seu, a les principals expressions de la cultura japonesa. Barcelona, Valeria Obereda.
Bon dia, és Geisha Samurai Memòries del Japó, una exposició que ens acostarà al país asiàtic des del 1600 i fins al 1912, o el que és el mateix, del període Edo al Meiji. I un primer advertiment del comissari Ferran López Alagarda, president de la Federació Espanyola d'Antiquaris.
No podem mirar al Japó amb els ulls d'Occident. Tenim que entendre el món japonès.
Entre els objectes de les geishes, dos de fonamentals.
La kinsasa no deixa de ser una peineta que li recull el seu cabell per cada dia portar una forma, expressió amb el cabell diferent, que també d'alguna manera representa el seu estat d'ànim quotidià. Després, el kimono, els seus bordats, els seus colors. No és el mateix un dia de pluja que un dia de sol.
I els samurais, els guerrers japonesos, els veurem com la personificació de la lleialtat.
Se senten servidors fidels del seu senyor i d'alguna manera comparteixen la seva vida amb el seu clan. Veiem moltíssimes expressions al llarg de la història de fidelitat, de lleialtat i de sacrifici.
L'exposició també ens fa transitar pel teatre japonès i les seves màscares i ens mostra ukiyo-es, és a dir, els gravats japonesos, entre els quals el més icònic.
La ola de Hokusai és una onada emblemàtica, quasi venerada per tots els països del món en quant a el que és la màxima expressió artística d'un dels grans mites del Japó, que és Hokusai.
L'exposició es podrà visitar a partir de demà i fins al 8 de setembre.
I demà al vespre arriba una nova edició de la Fira Modernista de Terrassa, aquest any dedicada al tèxtil. Fins diumenge es podrà reviure la ciutat de principis del segle XX, quan la revolució industrial la va convertir en la capital d'aquesta indústria. La festa proposa una experiència d'immersió històrica amb centenars d'activitats. Marta Vallès, i una estrena per la inauguració de la fira.
Sí, perquè l'acte inaugural, demà a 9:45 de la nit, es farà al Vapor Cortès, al local de les antigues Filatures Matarí i nova seu de Prodis. S'obrirà per primer cop al públic per acollir l'espectacle La ciutat del fum, art total, amb què arrencarà oficialment la fira d'aquest any. Pep Forn és el regidor de Turisme de Terrassa.
És un espectacle que farem amb llums, acròbates, espectacle de circ, equilibri i música a partir de la música dels antics telers tèxtils de la nostra ciutat, de les antigues fàbriques.
Una fira que implica entitats, veïns i gent d'arreu que es repeteix cada any. Més de 300 activitats, com les passejades de personatges vestits de l'època, concursos o visites guiades als edificis més emblemàtics que el modernisme ha deixat a Terrassa. Música, exposicions, gastronomia i moltes propostes també per al públic infantil. Infinitat de tallers de tota mena per passar un cap de setmana ben distret. Tota la informació a firamodernista.cat.
La Fira de Productes Ecològics i Consum Responsable Biocultura s'instal·la des d'avui fins diumenge al Palau Sant Jordi de Barcelona en l'edició número 30. És el 30 aniversari. El certamen presenta una oferta de 400 expositors de sectors com l'alimentació bio, cosmètica ecològica, moda sostenible, energies renovables, mobilitat sostenible, artesania i ONGs, Montse Camps.
Sí, la directora del certamen i presidenta de l'Associació Vida Sana és la veterana activista mediambiental Àngeles Parra. En declaracions a Catalunya Informació, recordat que en aquestes tres dècades ha crescut tant la conscienciació de la gent pel medi ambient i la sostenibilitat com el reconeixement institucional cap als productes ecològics.
Quan busquem l'etiqueta d'un producte que posa ecològic o biològic o orgànic o eco o bio, podem tindre la tranquil·litat de que és un producte que ha estat controlat amb un reglament europeu que persegueix el frau. Per tant, dins el que és l'alimentació, el greenwashing ho té molt malament.
El certamen espera rebre uns 50.000 visitants.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribem a les 2. Temps ara pels esports. Començarem amb novetats del Barça de futbol de fa res, uns minuts. Pau Cubarsí ha arribat a un acord per la renovació amb el Barça fins al 2027. Montserrat, bon dia.
Bon dia. El defensa de 17 anys continuarà al Club Blaugrana, per tant, fins al 30 de juny del 2027 i tindrà una clàusula de rescissió de 500 milions d'euros. Cubarsí ha firmat el nou contracte aquest matí en un acte amb el president de Barça, Joan Laporta, el vicepresident primer, Rafa Juste, el directiu responsable del futbol formatiu, Joan Soler, i el director esportiu del Club Deco.
El jutge de l'Audiència Nacional ha citat Luis Rubiales i els altres tres acusats pel cas Jennifer Hermoso el divendres 17 de maig al matí per notificar-los, Montse, l'obertura de judici oral contra ells en aquest afer.
Sí, Rubiales, expresident de la Federació Espanyola de Futbol, l'exseleccionador espanyol Jorge Vilda, l'exdirector esportiu Albert Luque i qui va ser responsable de màrqueting de la Federació Espanyola, Rubén Rivera, sabran el divendres dia 17 que tenen 24 hores per dipositar la fiança que els demanen. En el cas de Rubiales, ha d'abonar 65.000 euros pel delicte d'agressió sexual i 65.000 euros més de fiança, en aquest cas de forma conjunta amb els altres tres processats, pel de coaccions a Hermoso. Luis Rubiales afronta a l'Audiència Nacional una petició de la Fiscalia i les acusacions de 2 anys i mig de presó, mentre que els altres tres processats s'enfronten a una petició de presó d'un any i mig.
El Barça de bàsquet s'ha entrenat aquest migdia per preparar el partit de Lliga demà contra l'Unicaja, encara amb la ressaca per l'eliminació de l'Eurolliga.
Els blaugranes no jugaran la final a 4 després de perdre ahir davant l'Olympiacos al Palau, 59-63. El Barça va fer un molt mal últim quart de partit i amb poc encert ofensiu. Al final, 3 victòries per als grecs, 2 per als catalans. El tècnic de Barça, Roger Grimau, parla d'oportunitat perduda.
Fotut, per perdre, per no haver pogut passar, per no haver-nos pogut classificar per la Final Four, que ens feia moltíssima il·lusió. Però ja està, tota la vida, en els moments difícils, et fan créixer i et fan ser millor, doncs espero que això ens faci créixer, ens faci ser millors.
El 24 de maig a Berlín, semifinals de l'Eurolliga, Madrid-Olympiacos i Panathinaikos, Fenerbahçe, equip dirigit per l'exblaugrana Jessica Vichus, que ahir va superar 79-80 el Mónaco a la pròrroga.
Amb la Final Four de l'Eurolliga decidida, el Barça torna, com us dèiem, demà mateix a la Lliga ACB, que disputa les 2 últimes jornades.
Els blaugranes, que ocupen el 3er lloc de la classificació, rebran demà l'Unicaja segon, però avui ja es juguen partits en presència d'equips de les nostres comarques. I destaca el Baxi Manresa-Bilbao, partit que juga a les 8 del vespre. Els del Bages depenen d'ells per acabar 8ens a la classificació i jugar al play-off pel títol. El Manresa ocupa el 8er lloc i té ara mateix 18 victòries i 14 derrotes, un triomf més que el 9er, el Baskonia. Pedro Martínez és l'entrenador del Baxi.
Jo veig l'equip amb ganes, jo veig l'equip il·lusionat i bueno, simplement pues que hi ha dies que l'equip rival ens deixa, entre cometes, pues, que se'ns vegin les nostres carències. I hi ha dies que no, que, com tal contra el València, pues, som més capaços de que es vegin les nostres virtuts.
També avui a la Lliga CB, 2:15, Joventut Tenerife, la penya desena amb 15 victòries i 17 derrotes, ja no té opcions de classificar-se per al play-off.
En futbol, el Madrid passa a la final de la Champions, com sempre amb gols als últims minuts del partit i amb polèmica arbitral.
El Bayern es va avançar poc més de 20 minuts per a final amb un gran gol de Davis, després que Madrid hagués tingut les ocasions més clares. Una altra vegada els blancs van acabar capgirant el resultat, 2 gols en només 3 minuts, 1-2 per al final i l'altre primer minut del descompte, aquest cop obra de Joselu. No va faltar tampoc la polèmica quan en l'última jugada del partit l'àrbitre polonès Marc Siniak no va concedir gol al Bayern, que els hauria pogut donar la pròrroga perquè incomprensiblement va xular fora de joc abans de deixar acabar la jugada, amb la qual cosa el VAR ja no va poder intervenir. El tècnic del Bayern, Thomas Tuchel, no se'n sabia venir.
I think it's pretty clear and cannot be crec que és molt clar i en la meva opinió no hi ha cap dubte que va contra qualsevol regla del futbol actual el que han decidit. Va contra tota regla. Em sap greu, ho accepto. Hem perdut. És el que hi ha, però això no hauria estat així si hagués passat a l'altra àrea.
That would not have happened on the other side.
L'Espanyol femení jugarà el play-off final d'ascens a la primera divisió de futbol, la Lliga F contra l'Osasuna, amb aquests horaris. Anada aquest diumenge, dia 12, a les 12, a Pamplona. Tornada dijous 16, a les 7, a la ciutat esportiva. Dani Harke, les blanquiblaves van classificar-se ahir per aquest play-off final d'ascens, després de superar l'AM Lleida 2-1. I en tenis, el Masters 1000 de Roma. La barcelonina Rebeca Masarova ha quedat eliminada fa uns minuts contra la romanesa Irina Begu. És un partit que va quedar aturat per la pluja i amb empat a un set. El tercer set que s'ha disputat ara ha perdut 4-6.
No t'ho pots perdre.
I dues opcions teatrals per aquest vespre a Barcelona. A la sala petita del Teatre Nacional hi podeu veure Amnèsia, una comèdia de Nelson Valente sobre com es capgiren els rols dels membres de la família quan els cuidadors, en aquest cas la mare, interpretada per Mercè Arànega, passa a ser la persona a qui s'ha de cuidar. Una situació que viu la majoria de la població quan els pares es fan grans i dependents. I al Teatre Acadèmia, Àngels Gunyalons es posa en la pell d'una altra mare, una mare diferent, el muntatge llegat de Daniel J. Meyer, una història sobre les diferents maneres d'estimar en què una mare i el seu fill, Pau Oliver, es retroben i han d'intentar reconciliar-se. Totes dues obres en cartell fins al 2 de juny.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.